notícies falses, de les fake news, n'heu sentit a parlar moltes vegades, hem parlat als mitjans de comunicació, us hem explicat que a través de les xarxes socials aquestes notícies falses tenen una capacitat de propagar-se, que és brutal. De fet, es mouen, s'escampen, es comparteixen a una velocitat que pot arribar a ser 6 vegades més alta que una notícia qualsevol. Qualsevol de les que, per exemple, us compartim nosaltres a través de les xarxes socials o a través de la nostra pàgina web a diari. És un impacte, aquest, el que aconsegueixen tenir sovint aquestes notícies falses, que és molt rellevant. I moltes vegades, algunes d'aquestes notícies que corren com la pólvora a través de les xarxes socials tenen a veure amb l'alimentació, amb com mengem. Ara, per exemple, hi ha molt contingut que corre a les xarxes socials a través dels dejunis intermitents, a través de pots on apareixen presumptes experts en alimentació que expliquen dietes meravelloses, dietes que fan que et posis molt en forma, persones que opinen sobre quins productes s'han de consumir o quins no s'han de consumir, sobre quins són més sans, sobre si alguns tenen efectes perjudicials per la salut. Davant de tota aquesta circumstàncies, avui s'ha posat, aquesta setmana s'ha donat a conèixer que s'ha posat en marxa un projecte que es coneix com Alimenta't amb Ciència, que podeu seguir a través de les xarxes socials. És un projecte que darrere hi té experts de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma, i que el que vol, el que busca, és posar llum i sobretot ciència, alguns d'aquests dubtes al voltant de l'alimentació, de com mengem, dels productes que mengem. El coordinador d'aquest projecte és el doctor en nutrició i alimentació per la Universitat de Barcelona, l'Oriol Comas Basté. Professor, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres. Les xarxes van plenes d'informacions que o són esbiaixades o no són exactes o directament són mentida vinculades amb l'alimentació?
Doncs la veritat és que ho has explicat molt bé tu. Ens trobem en un moment en què notícies en corren moltíssim, és a dir, tots tenim els grups de WhatsApp, les xarxes socials plenes de notícies, i ens costa molt, a la gent li costa moltíssim destriar quines són veritat de quines són falses. I el tema de l'alimentació, jo crec que som especialment sensibles o susceptibles a la gent, perquè tots mengem, i moltes vegades al dia. Sí. Tots ens agrada que ens diguin que hem de menjar per ser més saludables, per ser més forts, per ser inclús més feliços a vegades, no? Vull dir, que ens agrada que ens diguin que hem de menjar. I som molt susceptibles a aquest tipus de notícies. I, de fet, s'ha vist, o hi ha xifres que diuen que fins a un 30% de les notícies falses que existeixen poden tenir a veure amb l'alimentació, perquè és un tema realment que té una vinculació amb la salut i que, a més a més, a la gent li agrada molt i que és molt quotidià el fet de menjar i d'alimentar-se.
I, a més, perquè és una qüestió que ara està molt de moda, no?, i és molt llaminer de parlar-ne, no?, d'escolta'm, no?, quan vagis a comprar els ous, compra'ls de no sé quins que són millors, o vigila si compres determinat tipus de llet que no sé què, no? I, és a dir, són qüestions que estan en la conversa del dia a dia i que després t'acaben apareixent en post de presumptes influencers, diguem-ne, no?, o coneixedors o fomentadors d'una presumpta vida sana, diguem-ne, que al final el que acaben és fent més mal que bé explicant mentides.
Totalment, creem molta confusió, perquè és això que diem. Nosaltres, tu veus de seguida, o molt sovint persones que al final ja no saben quin missatge d'aquests sobre alimentació fer cas. Ara que he de menjar més això o menys, o això m'han dit que era dolentíssim, ho he de treure del tot, i llavors la gent també té comportaments una mica amb por, no?, d'inseguretat davant d'aquestes notícies. Ja no saben amb certesa què han de menjar, o si han de menjar més o menys, o no.
Clar, vostè és doctor en nutrició i, per tant, per formació i coneixement, és evident que té la capacitat de detectar molt ràpidament, no?, aquests missatges, si són certs o són falsos. Tal i com estan fets, són realment un risc molt important? És a dir, estan fets amb una credibilitat molt forta perquè una persona, no?, corrent com jo, diguem-ne, vull dir que tenim el coneixement que tenim de la nutrició absolutament bàsic, ens acabem creient coses que són mentides?
Ah, sí, la veritat és que sí, perquè els titulars estan molt ben fets, les notícies estan molt ben fetes i acostumen a ser... Sí que és veritat que hi ha d'haver alguns signes que ens han de cridar l'atenció, no? Quan veiem aquest tipus de titulars que són molt contundents, és a dir, aquest aliment concret et soluciona aquest tema completament, o això és un superaliment, quan veiem aquestes coses associades a que un sol aliment o un sol nutrient acostuma a fer ell sol moltes coses bones, això ens ha de fer sospitar, perquè els que ens dediquem a estudiar l'alimentació, la nutrició, sabem que això és molt complicat, és una cosa molt complexa i necessites dietes completes, comportaments complets, i no et pots fixar només en un nutrient o en un aliment. Per tant, qualsevol notícia d'aquestes que normalment acostuma a dir que un aliment sol ho cura tot, o cura moltes coses per si sol, o un nutrient, n'hem de començar a desconfiar inicialment.
Ara entrarem en algunes de les coses que corren per les xarxes, algunes que en el vostre perfil, diguem-ne, de les xarxes socials d'Alimenta't amb Ciència ja heu començat a resoldre, i alguns altres que tinc per aquí, d'aquests que he anat veient aquests dies, que apareixien, i si les sembla les comentem. Però abans d'entrar, perquè la gent entengui què és el que esteu posant en marxa, què és el projecte, estem parlant que vosaltres poseu en marxa aquest Alimenta't amb Ciència amb la voluntat de respondre, no? Diguem-ne, de donar algunes respostes basades en la ciència a qüestions d'aquestes que són molt fàcils de trobar per les xarxes socials.
Exacte. Mira, com vas dir a l'inici, el projecte, de fet, el coordinem una companya i jo, la doctora Carolina Ripollès, que és de la Universitat Autònoma de Barcelona, i jo, que soc de la Universitat de Barcelona, tots dos junts ens vam unir i vam fer aquesta proposta de projecte, que el que busca és identificar algunes d'aquestes notícies falses, algunes de les principals que corren avui en dia relacionades amb l'alimentació. I llavors busquem un expert en la temàtica, companys nostres de feina, de les universitats, de centres de recerca de Catalunya, i els convidem a venir i fem unes càpsules audiovisuals, uns vídeos, on breument i de forma fàcil i didàctica expliquem per què aquesta notícia és falsa i una miqueta doncs, els arguments que hi ha darrere, sempre basats en la ciència. Per això li diem Alimenta't amb Ciència, perquè el que volem és fer agafar una notícia falsa, desmuntar-la i fer-ho sempre amb el recolzament del que diu l'evidència científica, que per això nosaltres ens dediquem doncs, a l'àmbit acadèmic i d'investigació sobre temes d'alimentació.
Ja, vosaltres teniu un perfil, això vol dir que qui us segueixi també es pot posar en contacte amb vosaltres i enviar-vos algunes formulacions. Aquesta és la idea, o sou vosaltres els que voleu ser proactius d'anar fent la tria? O realment us plantegeu, diguem-ne, d'establir aquesta conversa, no?, per entendre'ns i que els qui us segueixin a xarxes us puguin fer arribar informacions o post o el que sigui d'aquest tipus de temàtica?
Exactament. La idea és combinar les dues vies. Per començar, hem sigut nosaltres mateixos que hem identificat alguns dels més freqüents que hem anat trobant per les xarxes i que més ens consulten o que sabem que més s'han fet córrer últimament. Però ara ja estem en un moment en què si qualsevol persona vol entrar a la nostra pàgina web, que es diu alimentatamciència.cat, trobarà un formulari que allà ens pot fer arribar alguna notícia falsa o alguna notícia presumptament enganyosa. És a dir, potser no està segur si és falsa o no, i la pot enviar. I nosaltres llavors anirem rebent propostes i d'això també doncs, anirem enriquint una mica per fer-ho que sigui el més proper possible a la gent. És a dir, que realment contestem aquelles coses que sabem que preocupen en aquest moment. Per tant, qualsevol persona que vulgui, a través d'aquesta web que he dit, on ens pot seguir, estem a Twitter, a TikTok, estem a Instagram, estem a YouTube, ens poden fer arribar per qualsevol d'aquests canals la notícia falsa o titular del qual dubten relacionat amb l'alimentació, i nosaltres ens comprometem doncs, a donar-hi un cop tu i estudiar-ho, i si es pot, doncs a combatre-ho.
Mira, algunes de les coses que corren per les xarxes i que intenten desmuntar. Pregunto, els ous ecològics són més segurs i són més saludables que els ous no ecològics?
Bé, aquest és un tema freqüent. Estic d'acord amb tu, entorn dels ous ecològics i entorn dels ous en general també hi ha moltes notícies falses i moltes...
Setmana passada va fer bastanta fortuna, mala fortuna, en aquest sentit, però per entendre'ns que va córrer molt, recordo, era un post d'una mena de presumpta associació vegana que assegurava que menjar ous provocava càncer.
Sí, els ous durant molts anys s'han associat amb moltes coses. Inclús recordareu segur, no?, que els ous durant molts anys estaven pràcticament prohibits en persones que havíem de controlar els nivells de colesterol. I després s'ha vist en tots els estudis que els ous contenen colesterol, però que el seu consum no provoca un augment del colesterol en sang. Per tant, tot s'ha d'anar desmentint i treballant a nivell d'estudis científics. A la pregunta inicial, o a la notícia possiblement falsa inicial dels ous ecològics, són més segurs, són més saludables que els ous convencionals? La resposta és no. I aquest és un dels que treballem en el nostre projecte, dels primers que hem treballat. I és que no hi ha cap raó científica per pensar que serà més segur. La seguretat dels ous està assegurada per la normativa que qualsevol granja productora d'ous ha de complir a nivell europeu. I ho han de complir tant les granges que fabriquen o que produeixen ous del número 0, és a dir, els ecològics, com els que fabriquen o produeixen ous del número 1, 2 i 3, que són aquells ous de gallines que estan, doncs, a l'aire lliure, al terra o en gàbies. Totes, siguin de la forma cria que sigui, aquesta gallina ha de seguir la mateixa norma de seguretat. Per tant, no són més segurs ni menys segurs. Com a mínim, o com a molt, ho són igual de segurs. Ah.
Menjar fruit al final dels àpats engreixa. Ens l'hem de menjar primer. Veritat o mentida?
És mentida. La fruita, qualsevol aliment, el seu valor calòric rarament canvia si el menges al principi o al final d'un àpat o en un moment o un altre del dia. En el cas de la fruita, és un aliment tan interessant, és a dir, per la seva composició amb vitamines, amb fibres, amb... A més, pensem que la fruita, em sembla que a grans trets podem dir que un 80 i pico, pràcticament 90% de les fruites és aigua. El valor calòric de les fruites no és destacable. Per tant, el que s'ha de fer és consumir el màxim de fruita i verdures, per suposat, al dia, de fruites. Això que diem sempre, d'intentar aquestes 5 peces al dia. Tant de bo les poguéssim aconseguir. Si han de ser de postres, si han de ser abans. Si poden ser mig matí o mitja tarda, perfecte. No canvia el valor calòric, la fruita no engreixa més ni al principi ni al final de l'àpat.
Parlant de fruita, si ens fem un suc de taronja i no ens el bevem just acabat d'exprimir, la vitamina C s'evapora.
Aquest és un mite, no?, que l'hem sentit tots a casa a vegades, no?
Beu-te'l de pressa, no? Això, tothom li han dit això.
Això és molt típic. No hi ha fonament científic darrere. Els experiments o els estudis científics que s'han fet han demostrat que la vitamina C, per destruir-la, jo per dir que es perdi, has de tractar el suc de taronja, per exemple, a temperatures de 120 graus, tan altes com 120 graus, cosa que òbviament no hi arribem a casa, gràcies a Déu, o que han de passar inclús fins a 12 o 14 hores. Per tant, un suc de taronja acabat d'exprema, podríem esperar unes hores tranquil·lament i la vitamina C hi seria perfectament. Sí que és veritat que la vitamina C es troba en una forma química, que es diu àcid ascòrbic, i a vegades es transforma en un altre amb el temps que es diu dehidroascòrbic. Però els dos compostos tenen capacitat de vitamina C i, per tant, tenen aquest efecte beneficiós.
Ara, parlant de la fruita, aquesta no l'he vista, em sembla, el vostre perfil, però què recordava també? Ara, com que ha dit, hem de menjar 5 peces de fruita al dia, ja que diu que està molt extès. Menjar síndria o meló per sopar és indigest.
Clar, amb el tema de la indigestió, aquí sí que és important també una mica individualitzar. És a dir, cada persona és un cas, amb el tema de l'alimentació, sobretot. Si hi ha alguna persona que menjar un aliment concret al vespre o de postres després de sopar veu que li senta malament, això pot ser casos individuals, però sí que és veritat que generalitzar-ho no acostuma a ser real, perquè cadascú respon de forma diferent als diferents aliments.
Ja. Ara està molt de moda parlar dels additius que porten els aliments tota la vida o durant molts anys, diguem-ne, no?, a través de la indústria, vull dir, n'havíem menjat i no ens havíem preocupat, després vam començar a preocupar-nos pels additius i ara estem en un moment en què sembla que tot el que porti la fruita, aquests additius, són dolents o són directament tòxics?
Totalment no, és a dir, els additius que trobem en el mercat, qualsevol aliment que estigui al mercat europeu, han sigut avaluats molt estrictament. Tenim una agència a nivell europeu, que és l'Agència Europea de Seguretat Alimentària, la EFSA, que podem estar segurs i pràcticament orgullosos que és de les més eficaces i de les més rigoroses a nivell internacional a l'hora de protegir el consumidor. El consumidor europeu estem molt protegits. I els additius, qualsevol additiu que es pugui posar al mercat, ha sigut avaluat molt estrictament, amb estudis en animals, en humans, i es fa servir unes dosis molt controlades. I qualsevol additiu, de fet, són aquests números, no? Tothom segur que té en ment aquestes, quan mirem les etiquetes dels productes...
Les famoses ES, no?
Les ES. Doncs aquests additius que tenen el codi E és perquè han sigut aprovats per la Unió Europea, no? Aquesta E vol dir que tenen aquest vistiplau, aquesta aprovació per part de la EFSA, per la Unió Europea, i després hi ha un codi numèric, i el codi numèric no ens ha d'espantar. El que ens està dient és la seva funció.
Estava pensant que en això del menjar, clar, estem també en un moment en què estem introduint productes nous, no?, per la barreja cultural, etc., i perquè, vaja, la cultura també a l'hora de la gastronomia l'estem ampliant. Ara està començant a córrer, per exemple, bastant de moda que l'oli de coco va molt bé perquè redueix el colesterol.
Sí, aquest és un d'aquests temes que, com tu ho has dit bé, no?, que entra, o a vegades potser hi ha certs perfils de persones més tipus influencers, que de cop introdueixen aquest tipus d'aliment, no?, o l'oli de coco. Quines avantatges té? I, sobretot, el titular que tu has dit, l'oli de coco redueix el colesterol. Això és fals, és a dir, l'oli de coco no redueix el colesterol, inclús hauríem de qüestionar que no faci justament el contrari. I sobretot, aquí el que seria perillós és substituir l'oli de coco per als nostres olis o greixos típics de la dieta mediterrània, que són molt més saludables. Aquest oli d'oliva, no? O inclús l'oli de girassol o l'oli de soja, fins i tot tenen perfils d'àcid gras, dels àcids grassos que els composen, molt més saludable que l'oli de coco. Per tant, l'oli de coco no només no redueix el colesterol, sinó que si canviéssim l'oli de coco per oli d'oliva a la nostra dieta, si ho substituïssim, inclús segurament ens provocaria un augment del colesterol i problemes de salut.
Clar, estava pensant que això ens passa amb l'oli de coco, diguem-ne, que l'estem adoptant, no? O seria d'adopció nova a la nostra dieta, però no ho sé, una d'històrica, eh? El pa torrat, quan se'ns crema massa, si ens el mengem fa càncer. I això, diguem-ne, pa torrat n'hi ha hagut tota la vida a la nostra dieta i això també va córrer com l'espuma. Allò, si se't crema la torrada, rasca bé el negre, que aquell retorrat provoca càncer.
Bueno, amb això sí que hem de... Aquí sí que hi ha una miqueta de certesa, eh? Aquí sí que s'hauria d'anar en compte i jo també seria partidari una mica de rebutjar doncs, aquestes parts que estiguin excessivament reclamades, perquè sabem, se sap que si poden formar compostos que sí que en aquest cas poden tenir la toxicitat, eh? Vull dir que aquí sí que és veritat que és que cada missatge s'ha d'agafar per de forma individual i analitzar què hi ha darrere, com t'estava dient, perquè, per exemple, doncs, en aquest cas, potser sí que hem de vigilar de no cremar excessivament els aliments o les torrades.
Uh-huh. Va haver-hi una... Durant la pandèmia, ara estava pensant en el menjar, eh? Una de les coses que va passar durant la pandèmia és que, sobretot en aquella època en què tothom ens deia que vigileu amb el tocar, els guants, els gels hidroalcohòlics, es rentava tot el que venia del supermercat, diguem-ne, no? I aquest tot incluïa també les verdures. I va haver-hi una certa corrent d'aquelles persones que van dir que jo ja fa molts anys que la verdura s'ha de rentar amb lleixiu abans de menjar-la.
Doncs mira, aquest és un dels temes que tocarem properament, encara no l'hem tret al nostre perfil, però sortirà d'aquí poc, i és així. El lleixiu que pots anar i pots comprar lleixiu d'ús alimentari, que ja està doncs, pensat per la seva composició, que pot estar en contacte amb els aliments a certa concentració i no hi ha problema, és una eina molt útil per desinfectar fruites i verdures. Sí que és veritat que les fruites i verdures que després tendim a consumir en cru, a la seva superfície poden contenir diversos tipus de microorganismes patògens. Sí, pot ser bacteris, pot haver-hi diferents patògens. I el lleixiu va molt bé per desinfectar-los. Això sí que és veritat, que utilitzant el lleixiu a una dilució concreta, és a dir, diluint-lo bastant, i durant un temps de contacte, deixo la fruita i la verdura en contacte amb aigua i lleixiu, però després serà molt important, això sí, retirar correctament aquest lleixiu. És a dir, es vendir molt bé la fruita i la verdura per estar segurs que estem retirant aquest lleixiu que hem deixat a la superfície.
Ara, potser és desconeixement meu, però ha dit lleixiu per a ús alimentari?
Sí.
És a dir, això existeix al supermercat? Jo no ho he fet mai, eh? Llavors, per tant, ara parlo des del desconeixement. Diguem, a banda del lleixiu convencional, diguem-ne, per la higiene de la casa, fregar el terra, etc., hi ha un lleixiu que es pot comprar que és específic per la cuina, per entendre's, per fer el rentat aquest, per exemple.
Sí, hi ha alguns envasos de lleixiu comercial que els podem trobar a diferents tipus de comerços, que a l'etiquetatge, si ens hi fixem, posarà que és un lleixiu que és apte per ús alimentari. I que, per tant, pot ser servir per aquest tipus de desinfecció.
Entenc que són diluïts, no?, d'alguna manera, amb força aigua i fer aquesta neteja,
A més, tu l'has de diluir més, normalment. Ja el pots comprar diluït, però el pots comprar també amb botella concentrada i llavors l'etiquetatge et dirà, agafa un tap o una quantitat petita d'aquest lleixiu i el dilueixes amb un litre d'aigua, per dir alguna cosa.
Uh-huh. Hi ha una paraula m'he apuntat ara mentre estàvem xerrant, perquè ha aparegut els famosos... superaliments. Sí. Existeixen els superaliments? Dic perquè per internet, diguem-ne, influencers, etc., se n'ha parlat de, no ho sé, des de la quinoa, que em sembla que hauria ser de les primeres que van fer fortuna, a la col kale, a l'espirulina, al té matcha, no ho sé. Van canviant, no?, però en van apareixent. Existeixen els superaliments?
Jo he de dir que no. Jo crec que hi ha bastant consens amb totes les persones que ens dediquem en aquest àmbit de que els superaliments no existeixen. És el que he començat una mica dient. No ens agraden aquestes coses o aquests titulars que un sol aliment o un sol nutrient serveix per tot o que és un superaliment. Què vol dir això? Només menjant aquest aliment ja en tindríem prou? No. El que s'ha dit és que fa falta una dieta variada i equilibrada perquè tot el nostre organisme funcioni el millor possible. Per tant, aquests superaliments no existeixen. Ha habit alguns noms que són molt freqüents associats amb superaliment, no? Que és la quinoa, la colcale, etc. Normalment, a més, que són productes que, si us hi fixeu, no són autòctons a la nostra zona. Mm. És a dir, no els hem utilitzat tota la vida, són bastant nous, tenen un punt inclús exòtic per nosaltres, no? Perquè és un producte que ve de fora. I això agrada, a vegades, al consumidor, no? Hi ha aquesta tendència de que, mira, m'han portat un producte que ve de fora, la quinoa.
Hi ha molt màrqueting amb això dels superaliments?
Sí, podríem dir que és màrqueting. No sé si deliberat o no deliberat, tampoc vull desconfiar, però, aviam, la quinoa és un pseudocereal. Això vol dir que s'assembla molt als cereals que tenim nosaltres. No és de la mateixa família, però és molt semblant la composició. Per què hem d'anar a buscar un cereal o un producte que es menja com un cereal que és de molt lluny, si en tenim aquí a la nostra proximitat moltíssims, que són de proximitat de quilòmetre zero?
Tipo què? Què seria semblant a la quinoa?
Doncs pot ser des de l'arròs, des del blat, qualsevol tipus de cereal nostre, dels que tenim aquí propers a tota la vida. La quinoa té l'avantatge, això sí que és veritat, que no té gluten, i per tant un aliment pot ser molt interessant per una població concreta que ha d'evitar el gluten, això, per suposat, això no se li pot treure. Però no té per què ser molt més bo que qualsevol altre producte dels que tenim a la nostra zona.
Per cert, estava pensant, no té a veure amb cap producte, amb cap aliment concret, però a les xarxes socials està proliferant bastant darrerament publicitats, comentaris, influencers, etc., promocionant els dejús intermitents. Això que en anglès que corren molts posts d'aquests del intermittent fasting i tot això.
Sí.
S'ha de vigilar molt amb això, perquè clar, ja no estem parlant, diguem-ne, no? De, mira, si algú li fa il·lusió menjar-se un plat de quinoa pensant que serà Superman, bueno, doncs no ho sé, pot agafar una fartada de quinoa, però no va més enllà, per entendre'ns. Però clar, quan ja estem començant a plantejar de fer dejús o dejús intermitents, estem en un altre nivell, ja entenc.
Sí, això està realment molt de moda i és un tema que jo el que diria sempre és que quan una persona vulgui fer alguna pràctica d'aquestes, que ho faci i es deixi assessorar, que consulti a un nutricionista dietista. Jo no ho soc, per exemple, jo no ho he estudiat, però ja tenim en el nostre país grans professionals de la nutrició humana i de la dietètica que la seva feina és conèixer aquests temes, gestionar-los correctament i ajudar les persones que ho vulguin fer a seguir-los adequadament. El que jo no faria mai seria dir-me a algú a fer aquest tipus de pràctiques vinculades amb l'alimentació...
Que sé, les xarxes corren inclús les taules per fer-ho, per això li feia el comentari.
Sí, passa que cada persona és diferent, com hem anat dient, i no sabem com respondrà el teu organisme o si, segons quina pràctica facis... també hi ha moltes dietes d'exclusió, això sabeu que heu sentit segurament... tothom hauria de menjar sense gluten o sempre és millor menjar sense lactosa. No, és a dir, hi ha certes persones que els beneficien cert tipus de dietes d'exclusió o cert tipus de pautes dietètiques concretes i hi ha persones que no. El millor que és, doncs, deixar-te assessorar per les persones que es dediquen a això i que poden ajudar a fer-ho de forma segura, perquè si no podem tenir algun dèficit. És a dir, si fem segons quina pràctica dietètica sense control, potser tindrem un dèficit d'alguna vitamina, d'algun mineral després, i no ens haurem donat compte de per què ho hem fet.
L'Oriol Comas Bastés, doctor en nutrició i alimentació de la Universitat de Barcelona, és coordinador d'aquest projecte, Alimenta't amb Ciència, on apareixen algunes de les qüestions que ara, d'altres les he fet jo de collita pròpia, que tenia per aquí obertes unes quantes xarxes socials i anàvem remenant. Li he de dir que jo ara m'hi passaria una bona estona, perquè em sembla que és una qüestió apassionant. Home, però vaja, en tot cas... Què us poden trobar? A Instagram?
A TikTok?
A Twitter? On? Aviam.
Mira, estem a Twitter, estem a Instagram, estem a TikTok, estem a YouTube i tenim una pàgina web que funciona una mica com el punt central, la presentació, la distribució per fer arribar propostes, que es diu alimentatamciència.cat.
Perfecte, i els perfils són també Alimenta't amb Ciència, i per tant són molt fàcils de trobar. Professor, escolta, jo li proposaria de deixar passar un temps i tornem a parlar d'aquí un mes i mig, dos mesos, no ho sé. Fem una mica de balanç i mirem també així quines propostes o quines consultes us fa arribar la gent, si és que s'animen a fer-ho, que jo crec que és molt interessant, i també a veure què és el que ja heu pogut anar portant vosaltres.
I tant, nosaltres encantats, com vulgueu. Ja veieu que hi ha tema de sobres.
No, i tant, mare meva.
Ja va estar, no pararíem de trobar notícies i per tant, nosaltres encantats i a disposar pel que calgui.
Moltíssimes gràcies per aquesta estona, que vagi molt i molt bé.
Bon dia.
I molta sort amb el projecte. L'Oriol Comas va ser doctor en nutrició i alimentació de la Universitat de Barcelona i coordinador d'Alimenta't amb Ciència. Si sou usuaris de les xarxes socials i sou d'aquestes persones que us interessa les qüestions vinculades o relacionades amb l'alimentació, veieu que us va apareixent contingut sobre aquesta qüestió cada 2x3. Alimenta't amb Ciència. Seguiu-los a les xarxes socials, que sempre us farà més profit que determinats posts o influencers. Passen 10 minuts del punt de les 9 del matí. De seguida obrim el temps de tertúlia.
Ràdio Estel.